Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Coronavirus ha anat lligat directament a unes restriccions de mobilitat i algunes obligatorietats, com ara l'ús de les mascaretes o la prohibició explícita de fer botellots al carrer de les ciutats. Una tasca de seguretat que ha recaigut en part sobre la policia municipal, que podria haver de recuperar determinats controls si s'acaba instaurant un toc de queda o es torna a instaurar l'estat d'alarma. Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Seguretat, molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia.
El govern central ha obert la porta a declarar l'estat d'alarma per poder aplicar un toc de queda. Unes restriccions de mobilitat que s'haurien de concretar en aquest cas des de la policia municipal. Seria ella l'encarregada de fer aquestes gestions?
No, home, això tindria que tenir unes recomanacions directes de que posi l'estat d'alarma i el que es digui dintre del BOE que sortirà per tal efecte. Teòricament, la policia sempre dona compliment d'aquelles lleis que van sortint i llavors s'hauria d'esperar a la publicació del DOE amb totes les recomanacions i a partir d'aquí sí que s'aplicaria tot el que estigués allà posat.
S'està treballant, però, amb aquesta opció? S'està planificant per si s'han de fer canvis de gestions dels torns dels professionals de la policia o alguna qüestió?
En aquest sentit, a veure, normalment en la situació que estem, a dia, estem mirant tot el tema del que va sortint de mesures de Procicat i bàsicament cada dia s'actualitza alguna cosa per part de la Generalitat o per part del govern, en aquest sentit. L'estructura que tenim a policia des de l'inici de l'estat d'alarma, des del 15 de març de 2020, ja va canviar, perquè el que van fer és posar a tota l'estructura a grups bombolla per evitar els contagis i des de llavors pues, tenim tota l'estructura treballant a torns. Con lo qual sí que estaríem preparats per començar pues, qualsevol event d'un possible situació com la que tu comentes ara mateix.
S'ha produït alguna situació de positius a la policia municipal que hagi obligat a fer algunes reestructuracions?
No, de reestructuracions no. El que sí que hem tingut positius, el que passa que com tenim el tema de la distribució dels torns, tenim descans, una setmana de treball, una setmana de feina, això habilita molt per quan tenim algun cas, llavors normalment ja ve d'una derivació de que ve d'estar al torn de descans i llavors és molt més fàcil controlar aquest positiu.
En els últims dies s'han hagut d'aplicar noves restriccions, ho deia vostè ara, no? Canvis que arriben a través del Procicat. S'han fet inspeccions per tal de garantir que bars i restaurants facin el que han de fer i que els centres d'estètica estiguin tancats?
Sí, clar, la policia va anar passant i van fer compliment de tot allò que sigui necessari. Hem observat, precisament hem observat un augment de bars que fan el tema d'obertura perquè s'emportin el menjar o el cafè, tot correcte, però també hem detectat algun bar que incompleix al posar una taula fora i comença la gent a prendre un cafè allà. Llavors anem i li diem que això no pot ser. Ara estem en moment d'avisos i a partir d'un parell de dies pues, no anirem en avisos, sinó anirem ja a fer un acte d'aixecament d'incompliment.
S'han hagut de fer molts avisos?
Bueno, no tinc les dades ara mateix. Sé que hi ha alguna constància d'això, però no tinc les dades.
Uh-huh. Què passa en el cas de l'ús de la mascareta? Els ciutadans estan complint amb el que se'ls demana amb l'ús de la mascareta? O els agents de la policia municipal també han de fer diferents actuacions per recordar com hem de portar la mascareta, on l'hem d'emportar i quines condicions hem de seguir?
La gran majoria de ciutadans compleix. Sempre hi ha casos, per això tenim activat el tema de protecció civil, policia municipal i la Creu Roja en el tema de conscienciació i així com els agents cívics que tenim a tota la ciutat. O sigui, la gran majoria compleix. Sí que és cert que de vegades pues, hi ha gent que ni la porta o no la porta posada o ni la porta i llavors si és la policia que li requereix aquesta actitud, pues, sí, es sanciona. I tenim casos de sancions. Portem des de l'estat d'alarma més de 3.000 sancions per diferents motius, per begudes a via pública, per el tema de mascaretes, sí que per el tema de que hi havia més de 10 persones abans de l'antiga normativa, estava prohibit congregacions de més de 10 persones, també s'havien aixecat actes i denúncies, i ara això ha canviat i, com tots sabeu, no es poden fer concentracions de més de 6 persones al carrer. Això també pues, és significatiu perquè des de la policia pues, podem actuar i evitar aquestes congregacions. La problemàtica més senzilla de controlar el tema de la mascareta és que normalment quan la policia es presenta a algun lloc per un requeriment d'algun veí de comportament incívic, que de gent que està al carrer i que no porta la mascareta, normalment la gent que quan veu la policia s'aixeca la mascareta i se la posa ben posada. I per això el motiu de la complexitat de tenir més denúncies del que la gent pugui visualitzar. No? Però la gran majoria, continuo dient, és un tema de conscienciació i això compleix la ciutadania de Sabadell.
Clar, em deia ara més de 3.000 sancions. Vol dir que són sancions que ja s'han concretat en multes o que estan seguint el procediment administratiu?
A veure, el procediment administratiu a l'estat d'alarma era que a través del Departament d'Interior, a través de la Llei Orgànica 4 de 2015, s'establirien les sancions. O sigui, està dintre de tot el tema sancionador està dintre de la Generalitat. I a partir de la sortida de l'estat d'alarma, ara és un tema a través del Departament de Sanitat de la Generalitat que tramita totes les sancions. El que sí que és cert que abans les sancions eren lleus, fins a 600 euros, i ara són lleus fins a 3.000. Per què? Perquè el tema de la sanitat és molt més greu, qualsevol falta lleu per al Departament de la Generalitat de Sanitat que el Departament d'Interior.
Uh-huh. Per tant, de moment, aquestes sancions estan seguint tràmits administratius, entenc, i encara no es pot saber quines s'han concretat o no amb multes.
Clar, l'autoritat competent a donar aquesta explicació de quines s'han cursat, quines s'han cobrat, seria la Generalitat de Catalunya a través del Departament d'Interior o el Departament de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Pública de Salut.
Clar, segons dades d'aquest mateix cap de setmana, estan interposat 20 denúncies per no portar la mascareta a la ciutat de Sabadell. Són xifres habituals cap de setmana rere cap de setmana? No?
Bueno, són xifres que van fluctuant. Podria dir-te que al igual fa 2 setmanes van tenir xifres semblants, al igual la setmana passada va baixar una mica, o sigui, són xifres que van oscil·lant donada la complexitat de poder agafar alguna persona sense mascareta. Normalment, la percepció de molta gent és que hi ha grups que no compleixen la mascareta, que provoquen incivisme, però és el que comentava jo abans de la complexitat, que quan arriba la policia tothom té la mascareta posada, amb la qual la complexitat de fer denúncia és molt complicada.
Uh-huh. Una altra de les qüestions de les que es parlava molt era del tema dels botellons. No sé si és una situació que ha anat a menys o que, perquè l'estiu era una època més propícia, per dir-ho d'alguna manera, no sé si la situació ha anat a menys o se segueixen fent diferents accions contra els botellons a la ciutat de Sabadell.
No, es continua des del principi, s'ha continuat el control de congregació de joves per fer beguda al carrer. Sí que és cert que ha hagut una abaixat. Al principi, quan van sortir del confinament, van tenir puntes molt complicades de policia de control de tota aquesta situació. Ara ha baixat, el que passa que tenim un problema real dintre de tota la societat, donat que tenim els joves sense cap possibilitat de fer res. És una situació molt complicada, en què vull reconèixer que la gran majoria dels joves de la ciutat compleixen, però sempre hi ha grups de joves pues, que a l'igual pues, fan botellons i fan coses que no han de fer i nosaltres actuem, ho tenim clar. Ja vau veure el dispositiu especial que van convocar per al tema de la festa major o la no festa major, i en aquest sentit va tenir un gran èxit perquè teníem amenaces en redes socials de que havíem fer botellons massius per celebrar la festa major, i van treballar dintre de les redes socials i van treballar a través dels dispositius que van implantar Mossos d'Esquadra, pues, que no tinguessin situacions com hem vist a diferents municipis relacionats amb el tema de botellons quan s'ha fet la festa major. Aquí a Sabadell van poder tirar endavant aquest dispositiu i estem molt contents d'anar treballant en aquesta línia.
No sé si hi ha zones de la ciutat que siguin més conflictives per al tema dels botellons i que ja les tinguin identificades.
Bueno, hi ha punts que tenim identificats. El que més ens preocupa són aquests punts, i on més actuem són aquests punts on tenim residència. Per part de la policia no és el mateix, o per part de la directriu que marco jo dintre de la policia, no és el mateix tenir joves o grups de joves al costat de les vivendes de ciutadans on estan molestant moltíssim, no té res a veure, com si estan dintre d'una zona perimetral de Sabadell, que hi són allà, però no tenen la mateixa repercussió de cara al descans del veí.
Per tant, es prioritza actuar en zones residencials?
Efectivament. Aquesta és la prioritat i és el que jo sempre marco, de que intentar que els veïns tinguin tot el descans. Van tenir una problemàtica molt gran quan van sortir de l'estat d'alarma, perquè després d'uns mesos amb una total tranquil·litat al carrer, doncs va venir l'estiu, la gent va obrir finestres i els joves van sortir, no només els joves, i no, també els no tan joves, i van crear, doncs el tema de sorolls va afectar molta gent. Això, doncs, mica en mica s'ha reconduït i ara arribem a unes dates que comença una altra vegada a que la gent, doncs, si fa fred, normalment tenim més descans dintre de la ciutat.
Clar, el tema del botellón, el tema de portar la mascareta ben posada, a banda d'una qüestió de seguretat, i ho deia, vostè ho apuntava també, és una qüestió de civisme, no? En el sentit de l'àmbit del civisme, es vol fer alguna campanya o s'està fent alguna campanya?
No, s'han fet moltes campanyes. Com ja t'he dit abans, tenim a la Creu Roja, tenim els agents cívics, tenim a Protecció Civil, que bàsicament van voltant i bueno, està tots els dispositius activats perquè la gent, i després també les campanyes que llancen a través de redes socials, o sigui, és molt important, pues, el tema de la conscienciació del que tenim a sobre. I jo crec que en aquest sentit Sabadell, pues, té molta consciència en aquest sentit, i amb la participació de tota la ciutadania, pues, podrem afrontar aquesta problemàtica de pandèmia. Mm-hmm. Però sí que s'han fet pues, les línies de treball, el tema de conscienciar la població d'aquest perill que tenim.
Quina feina fan aquests agents cívics? És a dir, què comenten, què diuen, de quina manera poden incidir en el ciutadà que està tenint una conducta que no és del tot cívica?
Pues normalment el que fan és donar voltes per dintre de ciutat i van parlant i donen totes les instruccions de com s'ha de posar la mascareta. Si veu una persona que tenen per sota el nas, pues normalment li diuen que se l'ha de posar, que el tema d'extremar les mesures Covid en aquest moment és prioritària perquè tenim un repunt molt important i bàsicament és parlar amb la gent i conscienciar.
Mm-hmm. No poden multar, no poden sancionar, no, senzillament no. Poden fer aquesta feina de conscienciació, això, no?
És el tema de conscienciació, ja t'he dit abans. El tema de conscienciació seria Protecció Civil, el tema dels agents cívics i el tema de Creu Roja. I el tema de sanció, Mossos d'Esquadra i Policia Municipal.
Entenc que aquestes entitats són vitals, no?, també per fer arribar aquesta informació a tota la ciutat.
Exactament. Sí, són vitals i el nostre agraïment, reiteradament jo ja heu donat als mitjans de comunicació, el meu agraïment total a la Creu Roja, a Protecció Civil i a aquests agents que tenim dia rere dia treballant a la ciutat.
Uh-huh. Deixi'm que li pregunti també per la policia municipal com a cosa en general. Abans apuntàvem una mica la reestructuració que s'havia hagut de fer durant l'estat d'alarma i que es manté en aquests grups bombolla. Durant el mandat anterior es va parlar molt de la necessitat de dotar de més agents la policia municipal. Hi havia un pla, no?, per arribar al nombre d'agents necessari. En quina fase està aquest pla? Quants agents han arribat? Quants poden arribar en els pròxims anys?
Pues mira, el tema de la incorporació d'agents, aquest agost es van incorporar 30 agents de seguretat a Sabadell. Hem continuat en una promoció interna de caporals. Hem de fer també la mateixa promoció a sergents. El que vull dir és que estem reestructurant per poder treure les places després d'agents i poder arribar a aquesta xifra de que nosaltres també tenim un compromís d'arribar, o si podem arribar a 275 agents. Tot està més complicat que abans, perquè la prioritat absoluta és situació Covid i penseu que això administrativament a qualsevol administració comporta tensions econòmiques, dèficits i molta feina interna per anar mirant totes les lleis noves que van sortint. Però bàsicament el que jo diria, pues, és que continua la mateixa línia d'intentar reconduir la situació per tenir increment de plantilla a policia municipal, arribar a aquesta xifra que t'he donat, i bàsicament estem fent els reajustos interns per poder lliurar aquestes places de caporal i sergents, per poder lliurar-les perquè puguin després sortir més quantitat de places. També ara mateix estem fent, bueno, farem un concurs interadministratiu, perquè és molt interessant també aprofitar l'experiència i el coneixement d'altres agents de cossos de policia municipal o de Mossos d'Esquadra de Catalunya. I en aquest sentit pues, anem treballant. O sigui que, per una banda, tenim el compromís de treure classes, per una altra banda, estem fent la reestructuració per tenir possibilitat de treure més places i, per una altra banda, també estem aprofitant per treure interadministratives que es treuran i que serà perquè puguin venir agents d'altres cossos directament a treballar a Sabadell per potenciar aquesta policia.
Recordo que les jubilacions també eren un problema, entenguim l'expressió problema, no? Perquè va haver un any en què se'n van produir moltes de cop. No sé si totes aquestes ja han pogut ser cobertes.
Continua tenim el mateix incidència sobre... A veure, la llei marca que els agents es poden jubilar a 59 anys. Pensa que les estructures a les administracions públiques es van nutrir en el període postdictatorial de la dictadura, o sigui, en la transició va haver-hi molta incorporació d'agents i després, a partir de l'any 80, es va nutrir de moltes persones a l'administració i això fa que tinguem un pic durant una sèrie d'anys en el qual tindrem jubilacions i hem d'anar reposant més personal en aquest sentit.
I estan arribant o hi haurà algun decalatge de que faltin per arribar a la xifra de policies que hi ha en aquests moments?
A veure, tenim el problema que te comentava abans, no? Tenim el problema de Covid, que això fa que tota l'estructura administrativa pues, sigui més complicat de treure concursos i poder fer totes les coses que es podien fer abans més fàcilment. Per què? Perquè no tenien la pressió dintre de tècnico-administrativa jurídica i ara estem centrant des de la policia pues, la interpretació de totes les normes que estan sortint i, clar, pues, treure un procés de selecció pues, és també un tema jurídic-administratiu, amb la qual sí que és cert que tenim més problemes, però la voluntat és aquesta i per això, com veiem que tenim una certa tendència a tenir els problemes de jubilacions d'agents, pues, treballem per fer front a aquesta situació a les places aquestes d'interadministrativa, que encara no s'han tret, però que les estem estudiant per treure-les. La principal avantatge, perquè hi ha avantatges i inconvenients, però bueno, jo crec que hi ha més avantatge, és que les interadministratives que farem té un avantatge i és que els agents ja tenen en la formació feta. No cal que vagin a l'acadèmia un any. Uh-huh. Ja són policies consolidats i el que volem és d'aquestes interadministratives, quan és fàcil, tenir els millors professionals que es vulguin presentar per Sabadell. I la desavantatge, pues, bàsicament, estaria per la limitació que hi ha per llei de treure aquest tipus de plaça.
Uh-huh. Per tant, diguéssim que retallem aquests terminis, si són les interadministratives, aquest termini d'un any, que sempre ens fa aquest decalatge també complicat.
Clar, la diferència és que de seguida que tinguem enllestit l'oferta aquesta d'interadministrativa, quan aprovi la gent ja s'incorpora directament a treballar. De l'altra manera, pues, hauria d'anar a l'acadèmia l'any i després els 6 mesos de proves dintre de l'escala.
Deixi'm que li faci una última pregunta, canviant de qüestió, perquè Sabadell en Comú denunciava ahir via Twitter que hi havia una manca de dispensadors de gels a la TUS i que calia més freqüència en hores punta per evitar aglomeracions. Ho tenen damunt la taula? En són conscients d'aquesta realitat?
Tenim damunt de la taula que crec que va sortir també ahir, i és que estem treballant per reforçar les línies en hora punta. La línia 4 i 44 es reforçarà per poder fer front a aquesta capacitat i també s'està estudiant la línia 1, 2 i 3, que són les que més gent té, però estem parlant que sempre són en hora punta. I també cal dir que el 100% del servei s'està prestant. Què vull dir en això? Que qualsevol increment d'aquest servei és deficitari. I venim d'una situació en la qual, com ja vaig explicar en el ple municipal, tenim dèficit a totes les línies d'autobusos de tota Catalunya i de tota Espanya. I suposo que de tota la gent que té un servei de públic gratuït, bueno, un servei públic de transport urbà. Pensem que el transport urbà de Sabadell té un cost de més de prop de 13 milions d'euros, que una part es paga en el que es treu de la venda dels bitllets de passatgers, però que no arriba al 50% del cost. O sigui, tot el que posem per poder fer front a aquesta situació de pandèmia, doncs, suposem, però és costós i cada vegada tenim més problemes en aquest sentit. Per això el que volíem dir és que bueno, intentem fer tot el que podem, els recursos són limitats, però en aquest sentit sí que estem intentant pues, abarcar pues, en hores puntes, potenciar les línies per no tenir tanta gent en aquest sentit. També es poden fer recomanacions i jo crec que cal... que hi ha molta gent que en hora punta no té més remei que anar a la feina o al col·legi, això està clar, per això nosaltres el que volem ara és potenciar les línies, però sí que podem fer una crida a aquelles persones que a l'igual no tenen que anar a treballar ni anar a l'escola i que recomanem a aquestes persones pues, que hi ha altres horaris que poden fer servir la línia de l'autobús.
Doncs Jesús Rodríguez, tinent d'alcaldessa de Seguretat i de Mobilitat, ja que li he preguntat per aquesta darrera qüestió, gràcies per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio.
Pues moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu,
que tingui un bon dia.
Adéu. El Cafè de la Ràdio, amb Mireia Sanz.